Perspectiva.
La biblioteca de l'arquitecte.
Doncs ja tenim la biblioteca de l'arquitecte oberta i, com sempre, amb el nostre prescriptor literari, Marc Longarón. Bon dia, Marc.
Hola, Pep Lluís. Bon dia. Com estàs?
Bé. Mira, aquí intentant tornar a la normalitat.
No? Avui primer dia, de feina.
Sí, tornar del col·le, no?
Doncs benvingut i ben trobat.
Nosaltres gràcies, Marc.
Ja fa uns dies.
Tu ja fa uns quants dies que no
sí,
veies.
Sí, ja vam obrir la llibreria fa uns dies.
Val. Però tu sí que n'has fet de vacances, no?
Ah, poquetes, eh?
Amb alguna setmaneta.
Aquí 12 dies he fet, 12 dies que he aprofitat per fer endreça d'arxiu familiar.
Tenia molt bé. Sí, és veritat, perquè això un dia ens ho has d'explicar bé.
Ho explicaré amb calma.
El pare de Marc Longarón, Jordi Longarón i Llopart, pintor, il·lustrador i sobretot dibuixant de còmics.
Una bèstia parda.
Sí, segur que molts recorden aquells còmics de hazañas bèl·liques.
Sí, exacte.
Doncs és el pare del Marc, és l'autor.
Doncs aquí ens hi hem posat, o sigui, 12 dies de feina perquè no sé parar, per tant, bé.
Tens aquí un patrimoni gràfic important, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Molt bé, i bé, avui de llibres d'arquitectes, per partida doble, en tenim un parell, no?
Sí, avui hem agafat dos llibres que són acabats de rebre, eh? El llibre Arquitectura Positiva del Josep Bunyesc, que el vam rebre a finals de juliol, uh-huh. i el llibre Xàxera, del Moisés Puente, uh-huh. Dos llibres que poder, algú pot pensar, són dos llibres que no tenen res a veure, i no, tenen molt a veure.
Formalment, com a mínim, de moment, el d'en Josep Bunyesc, que és un llibre molt gràfic, amb moltes fotos increïbles, sí. Totes elles del Pirineu,
sí,
no?
Sí, la veritat és que és un llibre, a mi jo el Josep Bunyesc no el coneixia. A mi la primera notícia que em vaig tenir va ser d'una companya teva de la corporació, uh-huh. de la Montse Ané, que fa uns anys ens parlava uns barbuts suposadament intel·lectuals de l'arquitectura,
sí,
i documentats,
sí.
Ens parlava d'un arquitecte que es deia Josep Bunyesc. I la veritat és que en aquell moment, uh-huh. refereixo fa 20 anys, no? quan ens parlava d'això la Montse i ens parlava de les construccions amb palla, amb tapial, uh-huh. la fusta, la inèrcia tèrmica, la ventilació creuada, et diria materials de construcció molt propers al lloc, uh-huh. la veritat és que ens va sorprendre. Penseu que fa 20 anys tots ens estàvem mirant el Norman Foster, es parlava de tecnologia, es parlava de la globalització, o pensa a l'edifici que hi ha de l'Institut del Món Àrab, del Jean Nouvel, que uh-huh. és absolutament tecnològic, no? I clar, davant d'això, davant uh-huh. d'aquest final, també era el final del high-tech, apareixia un personatge que ningú coneixia,
sí.
que venia a proposar una cosa que estava a les antípodes, que ara ens sembla normal, però
sí,
fa 20 anys eren les antípodes del tot.
És com un millennial avant la lettre, no? Allò,
sí, exactament. Doncs hem de pensar que no és una imposta del Josep proposada d'avui per estar a la moda, no. I fa 20 anys que ho explica, quan precisament ningú plantejava això.
Els amants de l'arquitectura, interessats en l'arquitectura en general, potser el recordaran si heu seguit el programa de televisió de la 2, de Televisió Espanyola, Escala Humana, en aquesta temporada 2020, que li van dedicar tot un capítol.
Exacte.
No, però estem parlant de construir a 2.000 metres d'alçada.
Sí.
Sense grues, amb un helicòpter, portant els materials amb un helicòpter, no?
Exacte. Una cosa que és important és l'editorial. L'editorial del llibre és Arquitectes per Arquitectura. Uh-huh. I això, obrir, diguem-ne així, començar una feina editorial és una heroïcitat. Però que, a més, aquesta heroïcitat sigui en el camp de l'arquitectura, jo crec que frega la semibogeria.
El que passa és que també Arquitectes per l'Arquitectura, bé, és que porten uns quants anys fent una feina encomiable, sobretot en aquests territoris, precisament, tan deprimits, no?, de l'Alt Pirineu.
Sobretot poc coneguts, no? Jo crec que estan reclamant una feina al territori pels de la Plana, deixa'm dir així, que no vull dir només els de Vic, sinó els que estan per sota dels 1.000 metres, ens passa molt desapercebuda.
Els de Terra Alta, diguéssim, són aquests.
Sí.
El Ramon Sanabria,
que
és un dels principals culpables que existeixi Arquitectes per l'Arquitectura, no?
Exacte. Jo crec que això cal... Sí. Cal... I l'Ignacio Paricio...
I el
Montaner. Mm. Jo crec que val la pena recalcar-ho. Torno al llibre, Mm-hmm. Aquest és un llibre d'arquitectura construïda, d'acord? Mm-hmm. És a dir, del que deia abans, interpretar el lloc, les necessitats dels usuaris i interpretar-ho des del punt de vista el més eficient possible. No es tracta de buscar formalment un cert espectacle, com a vegades estem acostumats a veure a la ciutat, sinó és al revés, buscar la millor arquitectura amb els mínims recursos possibles i a vegades amb els mínims recursos econòmics. Jo ara recordo el Ventosa Calvell, que hi ha un cartell molt gran que diu que aquest edifici ha rebut una ajuda de la Generalitat i, si no recordo malament, posa 58.000 euros. Penseu que un edifici, vaja, per 58.000 euros no faci el fonament, com he dit.
No, i més si has de portar les coses cap allà en helicòpter.
En helicòpter.
Només enlairar un helicòpter ja te'ls costa.
Ja val una pasta tremenda i, a més, heu de pensar que cal repetir molts cops aquest exercici, no? Per tant...
Sí, i és una estructura que potser en preu de mercat normal que podríem posar cap a construir això. 200.000 euros...
Sí, estem parlant d'aquests... Per tant, ell fa un esforç molt gran d'intentar tocar molt de peus a terra i fer possible allò que si no ho fes d'aquesta manera seria molt difícil o impossible, directament, o impossible. Per tant, jo diria que això s'ha de mirar amb molta cura, és d'aquells llibres que primer s'ha de fullejar amb calma i després s'ha d'aprofundir també.
Sí, és que a tot color
amb la suficient calma.
Més de 200 pàgines i a cada pàgina pràcticament una foto a tot color.
Sí, hi ha molta informació.
Deies, l'espectacularitat no està en l'edifici en si, però és que està en l'entorn, en l'ubicació, no?
I a la forma de posar-s'hi, jo diria en la forma de posar-s'hi. El llibre recull aquesta vintena de projectes que deia, que van des de la poder arxiconeguda ja capsa del Paller de la Pobleta, que és un edifici, i dins hi ha un altre edifici, fins a edificis industrials de Rialp, passant pel refugi del Ventosa Calvell, que dèiem ara, o el de Colomina, en llocs de vegades inhòspits, val? Però que realment expliquen això que deia, no? El poder fer també en aquests territoris més difícils, no?
Que ningú pensi que són obres fetes de fa 20 anys, no? Estem parlant de coses d'ara, del 2020, aquesta cabana de pastors mateix ja s'acaba de fer,
no? Sí, és d'aquest any passat. Per tant, jo crec que és un llibre que s'ha de mirar amb molta cura. S'ha de mirar també a nivell tècnic, és a dir, estem parlant d'aprofitament energètic, de construcció en fusta...
Sí, ara anava a dir, deies materials per industrials, però la tecnologia és absolutament actual.
Clar, és a dir, ell parla d'arquitectura positiva, però en el títol, de fet el llibre es diu Josep Bunyès, arquitectura positiva, però per mi és arquitectura honesta, sobretot, val? I arquitectura real, lluny de factismes i banalitats, o sigui, una arquitectura, diguem-ne, construïda pel món real, no? Fa uns dies parlàvem del llibre del Víctor Papanek, de disseny, Dissenyo per al mundo real, doncs aquí podríem dir el mateix, no? És arquitectura per al món real, lluny de qualsevol modisme o de qualsevol actitud de modernitat. Jo crec que sobretot el que hi ha és això, és un estabat.
Dóna gairebé per muntar-te aquí una ruta arquitectònica,
no, dona.
Seguint com a referència al llibre.
Dona. La veritat és que dona molt de ser. És un llibre espectacular i que jo penso que val la pena tenir. L'altre llibre que et volia parlar, Pep Lluís, és el darrer llibre del Moisés Puente, que es diu Xàxera, que a diferència dels que edita ell, perquè el Moisés Puente té una editorial que es diu Puente Editores, aquest l'ha editat Caniche,
Letra
qual Caniche. També té gràcia, no? Que la competència, diguem-ne, t'editi un llibre sempre és maco, no? I això diguem-ne, ja diu alguna cosa al personatge.
Ves a saber els tactes que hi ha per aquí de fons.
Millor no saber-los. Però...
No, en tot cas, segur que són coses molt legítimes i molt... No?
Home, sí, seguríssim, i més venint d'ell. Però per entendre el petit tresor del que avui et parlo, ens hem de mirar diferents detalls, no? El primer és que aquest és un llibre recopilatori dels textos més interessants que ha publicat el Moisés en Puente Editores. Val?
Que deuen ser com 10 o 12 llibres.
Sí, poder una mica més. Per tant, estem parlant de la mirada del Moisés sobre arquitectes com el Mies o com el de la Sota.
És com autoressenyes de cadascun dels llibres, podríem dir-ho així.
Sí, és una selecció del millor del millor.
En 175 pàgines, allò...
Clar, perquè, per tant, alerta.
Absolutament destil·lat.
Alerta. Per tant, tenim des de la mirada del Moisés amb el Mies i amb el de la Sota, fins a Les Milan Ràdic o Arquitectura G, o aquell llibre tan fantàstic d'entrevistes del Gordon Matta Clark. Per tant, primer de tot, això és un xollo. És un xollo, sí, és un xollo. Sí. Perquè és allò de dir, amb un sol llibre tinc una visió general...
Tinc una visió general,
sí,
del Moisès.
De, sí. Del Moisès i del seu pensament, que jo t'he de dir que crec que és, per mi és dels millors assagistes que segurament hi ha al panorama actual d'arreu del món de l'arquitectura. El que passa que a vegades quan la gent és d'aquí tenim tendència a no valorar-la gaire.
Sí, sí.
El segon detall que cal mirar una mica és el que et deia, no? El que el Moisès és el creador d'una editorial, de Puente Editores. Hi ha coses tan interessants com el Mies i la gata niebla d'Andrés Jaque o el Màquines de vivir, l'expo del Pedro G. Romero i la Maria García Ruiz, o el Cada tanto aparece un perro que habla, de l'Esmirant Ràdic.
Ostres.
És a dir, obres, jo et diria, molt interessants i a vegades molt desconegudes. Però en recordo el llibre aquell que va publicar dedicat al Brodsky i a l'Utkin, que jo els dic així, però que jo no els coneixia, que són dos arquitectes soviètics,
sí,
que van fer tota una sèrie de gravats que continuen sent espectaculars. I entro al llibre i entro amb les primeres pàgines, perquè jo t'he de dir que aquest llibre el vaig rebre fa dues setmanes, és a dir, però vaig rebre perquè acabava de sortir, és a dir, va sortir la darrera setmana d'agost, i nosaltres el vam rebre els primers dies de setembre, i ja a les primeres pàgines ja em vaig quedar bastant acollonit, no? Jo et dic cinc o sis paraules que ja expliquen una mica com el personatge li dona canya al tema, no? La primera, bienalistes. És a dir, els personatges de les bienals d'arquitectura.
Ja.
D'acord?
Molt bé.
I al costat d'aquest, el besamanos, propi de les bienals.
Particularment interessant tot plegat en aquest any que hem viscut, que estem visquent, vaja, sense bienals, oi?
Sí, exacte.
I sense poder besar a mans, tampoc,
perquè però fixa't
no sigui amb guants.
No, però fixa't que ja el personatge ja diguem-ne, ja posta, ja li fot.
El bienalisme.
Sí, el bienalisme.
Els
simulacres del debat. O l'autorepresentació. Tot això, quan vaig començar a llegir el llibre, vaig dir, ui, aquest llibre m'interessa molt, trobo interessantíssim. I després, un cop apuntat aquesta crítica, diguem-ne, bastant ferotge, clar, ell es planteja, i on està ara la reflexió i l'estudi?
Diguéssim que Xàtxara aquí ve amb analogia a la postmodernitat aquesta que tan mal ens ha fet a tots plegats, no?
Correcte, és a dir, aquesta postmodernitat que al final el que fa és glorificar constantment lo nou. Lo nou com a veritable símbol del progrés, quan en realitat... perquè cal cercar lo nou, no? Aquesta postmodernitat que busca lo nou a través de l'antic, però per què cal sempre cercar la novetat? Perquè genera riquesa econòmica, en realitat? Estem parlant d'això? Perquè en realitat estem parlant d'això.
Sí, és un espectacle visual efímer, no? Com els focs de festa major i tot
això, no? Exacte. I ell planteja, precisament, aquest foc d'encenalls, que és l'opinió que ha substituït a la crítica, d'acord? L'estudi crític ha estat substituït pel comentari ocorrent. Per tant, una mica hi parla també de la crítica basura. La crítica basura fent una analogia amb l'espai basura del Rem Koolhaas,
sí,
que també deia que també ha arribat en aquests moments a la crítica, no? Per tant, home, Déu-n'hi-do.
Sí, és que ara avui,
anava
a dir, ara avui dia és molt fàcil criticar en Rem Koolhaas, de fet està de moda criticar en Rem Koolhaas, no? Però imagino que a l'època que ho feia ell, clar, Rem Koolhaas era una mica com un déu,
sí,
no?
Sí, evidentment. Sí. Ell de fet ens va situant amb diferents marcs històrics i va retrocedint per tornar a mirar cap endavant amb una mirada molt potent. Jo, per exemple, jo en recordo un quan parla del canvi o l'entrada, diguem-ne així, de la cultura visual a l'arquitectura als anys 90 i com Peter Eastman defensa que l'arquitectura, o explica que l'arquitectura deixa de llegir-se per passar a veure-la, a mirar-la. Per tant, dona entrada a aquesta cultura visual que en aquests moments és...
No passa en aquest programa, perquè aquí no en veiem d'arquitectura, Aquí ben poc en veiem, per no dir res.
Tens raó.
Aquí no veiem res, aquí fem arquitectura per invidents, aquí.
Bona aquesta, bona. Per tant, en Moisès el que reclama és deixar de banda tota aquesta historieta que ens hem de contar, de lo nou, de la xàtxara, i cercar la permanència com antiga l'actitud irrefrenable d'aquesta velocitat dels mitjans de comunicació que hi rebem,
Sí, no, segur, segur, segur. No seré pas jo que ho defensi,
No, no, però és veritat, segur. És veritat, Vull dir, ell ja ho plantejava amb el llibre.
No, i a més és un discurs que potser podia semblar reaccionari fa 10 anys, però en canvi ara està acceptadíssim, no, això, al contrari.
És el que toca, diguem-ne, fer aquesta revisió.
És una mica com el cas del Bunyesc,
Per això em semblava que eren dos llibres que estaven, que tenien una certa relació, no? I també ho planteja, no? Aquest discurs de l'arquitectura moderna, que jo em penso, i això ho afegeixo jo de la meva collita, jo em penso que l'arquitectura moderna, tal i com l'entenem nosaltres, ja és parlar del passat.
Sí, és clar.
O sigui, la casa del Cenfant del Corbusier, d'aquí 2 anys farà 100 anys.
És història, és història.
Per tant, imagina't si el Corbusier hagués parlat de modernó de l'arquitectura que es feia l'any 1822, l'haguessin matat, diguem-ne. Per tant, s'ha d'anar una mica alerta. En qualsevol cas, com et deia al principi, són dos llibres, per mi, molt relacionats, no pel resultat, perquè un és evident que és un llibre amb un gran contingut d'imatges, de dibuixos, de planos, i en canvi l'altre és totalment teòric i de crítica.
Sí, i assaig.
Exacte, però el cert és que els dos tenen un punt, per mi, en comú, uns punts en comú. El primer, l'arquitectura positiva, recull un debat sobre la manera de projectar i construir a l'actualitat amb materials del lloc, físics, però amb aquesta mirada posada en l'eficiència, en l'eficiència i en un debat totalment actual, no?, sobre els materials, això, pre-revolució industrial.
Sí.
I el segon, el del Moisès, també recull una sèrie de textos que cerquen el debat sobre les diferents maneres de pensar l'arquitectura, amb materials, en aquest cas no materials físics, sinó materials intel·lectuals ja publicats, però amb una mirada actual que posa l'accent en aquesta necessitat de permanència davant del brugit de la novetat.
Són dos llibres d'aquells que et diuen, vegeu, jo ja us ho deia, això, no? És una mica això, no?
Sí, jo crec que són dos perles molt actuals i que valen molt la pena. Això sí que és d'aquells llibres que jo em penso que no ens podem perdre.
Doncs ja ho tenim, Marlon Garón, moltes gràcies, ens anem superant amb els títols, t'ho posen fàcil pel que veig,
propera ja ho veurem, però aquests estancats valen molt la pena, tots dos llibres valen molt la pena.
No, i un agraïment molt especial als Arquitectes per l'Arquitectura també, perquè, déu-n'hi-do, és titànica aquesta feina que fan.
Sí, s'ha de reconèixer.
Vinga, Marc, una abraçada, fins a la propera edició del Perspectiva.
Igualment, Pep Lluís, moltíssimes gràcies, fins a la propera.
Arquitectura positiva, de Josep Bunyesc. Té 215 pàgines i val 35 euros. Publica Arquitectes per l'Arquitectura. Xàtxara i altres històries d'arquitectura, de Moisès Puente. Té 192 pàgines i val 18 euros. Publica Caniche.
Bé, i a banda d'aquestes dues publicacions que ens ha portat en Marc Longaron, ens han cridat l'atenció dues publicacions més, totes dues volcades en un tema únic i altament controvertit en l'actualitat per les seves connotacions històriques i tradicionals, els patis de les escoles.
Sí, aquests espais imbuïts i dissenyats en un context de marcat masclisme, esclavitzat per la centralitat d'un camp de futbol o, en el millor dels casos, una pista de bàsquet, al voltant dels quals queden en un segon terme els seus veritables valors com a espai de socialització i relació.
Totes dues publicacions aborden el debat des d'una perspectiva de gènere i són obres de col·lectius de dones marcades justament pel seu feminisme. El primer, Patios Coeducativos, guia para la transformación feminista de los espacios educativos. És obra de Col·lectiu Punt 6. Una de les seves autores és Adriana Chocoleto.
És una molt bona eina per repensar no solament els espais del pati, sinó també els espais de les escoles i del sistema educatiu, des de la coeducació, des del feminisme, posant les cures al centre, i això vol dir donant-li tota la importància a les relacions entre les persones i entre infants. I els patis coeducatius són espais que volen contribuir a la cooperació, a l'ajuda mútua, a les relacions igualitàries, al poder compartir amb totes les diversitats de sexe, de gènere, diversitats funcionals, d'origen, etc. I per això creiem que és una gran oportunitat per repensar l'aprenentatge, perquè no tot passi a l'aula, en cadires i en taula, sinó que també pugui passar a l'espai exterior, no solament des de la dimensió física. Nosaltres, des de l'arquitectura i l'urbanisme feminista que practiquem, som molt conscients que des d'aquí no podem transformar tot, per tant, s'ha de poder incloure la dimensió social, de com ens relacionem, adultes, infants, infants entre infants, etc. També la dimensió funcional, com funcionen els espais, quines activitats es poden desenvolupar, quines activitats s'estan prioritzant i quines no. Bueno, hi ha una mirada aquí molt integradora, molt transversal de tot això, i això evidentment requereix diferents disciplines, no solament des de l'arquitectura, sinó que hem d'introduir la sociologia, la psicologia, la pedagogia, i que estem en un moment que si ho repensem tot, doncs no hem d'oblidar aquesta assignatura pendent per poder fer una transformació real i feminista.
Abans d'aquesta publicació, però, l'any 2019, ja s'havia publicat un altre llibre centrat en el mateix debat, El pati de l'escola en igualtat, també de la mà d'un altre col·lectiu d'arquitectes feministes, Equalsari. Júlia Goula n'és una de les autores.
Gràcies a la metodologia estem acompanyant 8 centres en total a repensar el pati en clau de gènere. 6 escoles estan a Santa Coloma de Gramenet i s'emmarquen dins del programa municipal Empatitzem. També estem acompanyant a l'escola Sant Salvador de Cercs al Berguedà. En aquesta escola el procés es va quedar a mitges per la Covid i esperem reprendre en unes setmanes. I també estem iniciant el procés de transformació a l'escola Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, concretament amb alumnat d'ESO. Per tant, per nosaltres és un nou repte, no?, adaptar aquesta metodologia per poder co-crear amb adolescents.
Una metodologia que fins i tot gaudeix de demanda internacional.
Estem veient que hi ha un interès creixent pel tema. Ens han contactat arquitectes de Grècia, del País Basc, de Portugal i també de França per traduir la guia i així poder-la aplicar a altres contextos. I concretament amb les companyes de Grècia vam llançar una campanya de crowdfunding l'any 2018 per traduir-la al grec, castellà i anglès.
Patios Coeducativos, guia para la transformación feminista de los espacios educativos, és una autoedició de Col·lectiu Punt 6 i Coeducació. Té 130 pàgines i val 17 euros. El pati de l'escola en igualtat, de Qualsari, té 110 pàgines i val 14 euros. Publica Pol en Edicions.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva dins la finestra dels nostres millors moments.